Así, en fin, lo corrobora la justicia y el archivo que tanto el fiscal como la juez han tramitado, y por tanto no puedo estar más que contenta y agradecida a todas las personas que han estado a mi lado.
És l'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat i presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, expressant la seva satisfacció per l'arxiu de la causa que l'investigava per suposades irregularitats comptables al Consell Esportiu de la localitat. La jutgessa coincideix amb el criteri de la Fiscalia, que ja havia demanat arxivar aquest procediment. Marín va declarar fa mesos davant la Policia Nacional per al cas i ja va negar llavors haver actuat amb passivitat quan va conèixer les irregularitats al Consell Esportiu. Se l'investigava per malversació, prevaricació i omissió de perseguir delictes, però segons la jutgessa, ni de la seva declaració ni del buidatge del seu telèfon mòbil s'han trobat indicis de culpabilitat. De seguida ho ampliem. Abans en repassem la resta de titulars d'aquest dimarts, 12 de juliol de 2022. Impostos excepcionals a grans companyies elèctriques i a bancs, així com abonaments multiviatges gratuïts a Renfe. Maite Polo.
Són les mesures anunciades per Pedro Sánchez per lluitar contra la inflació en l'obertura del debat de política general. Els abonaments gratuïts de transport públic s'oferiran de setembre a desembre.
La Generalitat alerta de l'onada de calor que ja afecta Catalunya. S'allargarà almenys una setmana amb temperatures extremes i sense cap mena de previsió de pluja.
Les comarques de Ponent són les més afectades avui, amb temperatures per sobre dels 40 graus. Protecció Civil i els bombers ja estan en alerta per les conseqüències sobre la salut i l'elevat risc d'incendi per la sequera que també afecta Catalunya.
Davant d'aquesta previsió, estem molt pendents, evidentment, de l'evolució de la calor les properes hores. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Jordi Toda, bon dia.
Bon dia. Avui una jornada meteorològica protagonitzada novament pel sol i per la calor. Temperatura que puja avui serà entre 1 i 2 graus més alta que ahir. A Ponent, els llocs més càlids podran fregar-se els 39 graus de temperatura màxima, però és que a l'interior del país seran àmpliament per sobre dels 30, entre 33 i 36 en general. Al litoral quedaran un pèl més frenades pel vent de component sud. Creixeran algunes nuvolades al Pirineu i al Prepirineu, fins i tot en el sector oriental podria descarregar alguna tempesta que seria feble. El vent que bufarà de component sud més reforçat a punts de Ponent i de les Terres de l'Ebre, on hi poden haver fins i tot algunes ratxes fortes, al voltant de 50 km per hora. El mar es mantindrà en règim de marejol. Demà, dia força semblant, calorós, amb menor risc de precipitacions demà. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Més titulars destacats del dia. Una noia menor d'edat denuncia una violació a la discoteca Huaca de Sant Quirze del Vallès.
Els fets haurien passat la matinada de diumenge a l'interior del local. Els Mossos han obert una investigació.
En cultura, el Liceu tanca temporada amb l'òpera Norma de Bellini.
El director Àlex Uller porta la seva Norma al Coliseu barceloní i carrega contra el fanatisme religiós en una producció amb una escenografia impactant que ja va triomfar a la Royal Opera House de Londres.
Pel que fa als esports, les eleccions a la presidència de la Federació Catalana de Futbol podrien haver-se de repetir.
El Tribunal Català de l'Esport ha més a tràmit el recurs d'impugnació presentat per la candidatura d'Àlex Talavera per irregularitats en les votacions. El president Joan Soteras va superar Talavera per només 26 vots.
Al control de so, Ivan López, a la redacció Maite Polo i coordinant Sònia Kerr. Us parla Marta Pardell. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
El jutjat ha arxivat la causa contra l'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, per suposades irregularitats comptables al Consell Esportiu de la ciutat. La jutgessa ha coincidit amb el criteri de la Fiscalia, que ja havia demanat que s'arxivés aquest procediment. Marín va declarar fa mesos davant la Policia Nacional per aquest cas i ja va negar haver actuat amb passivitat quan va conèixer la situació del Consell Esportiu. Mitjans de l'Hospitalet, Montse Quiñonero.
La resolució dictada per la jutgessa atén la petició de la Fiscalia que havia demanat el sobreseïment després de la investigació contra Marín per considerar que no hi havia elements ni indicis per sostenir les acusacions de l'UDEF que la implicaven en aquest cas. Escoltem ara l'alcaldessa de l'Hospitalet, Núria Marín.
Desde el primer momento he estado muy tranquila, teniendo la conciencia de haber hecho las cosas bien. Así, en fin, lo corrobora la justicia y el archivo que tanto el fiscal como la juez han tramitado, y por tanto no puedo estar más que contenta y agradecida a todas las personas que han estado a mi lado a lo largo de este tiempo.
Recordem que l'UDEF atribuïa a l'alcaldessa delictes de malversació i prevaricació i també delicte d'omissió de perseguir delictes per considerar que no havia actuat per esclarir les presumptes irregularitats detectades en la comptabilitat del Consell Esportiu. La jutge que porta el cas considera que després que s'hagi pres declaració i s'hagi a més fet el buidatge del seu telèfon mòbil, no hi ha indicis que acreditin que Marín ocultés els fets.
Seguim amb més qüestions destacades del dia i en clau política, ja que Pedro Sánchez ha anunciat que es crearà un impost excepcional per a les grans companyies elèctriques i per als bancs, així com abonaments multiviatges gratuïts a Renfe Rodalies i a mitjana distància a partir del mes de setembre i fins a final d'any. Tot plegat per lluitar contra l'escalada de la inflació. Aquestes són les mesures més destacades que ha anunciat el president del govern en l'obertura del debat de política general, el primer que se celebra en 7 anys. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. En el seu primer debat sobre l'estat de la nació com a cap de l'executiu, Pedro Sánchez ha exposat durant menys d'una hora i mitja l'anàlisi de la situació actual del país i les seves receptes per sortir endavant. Ha dit que la inflació és deguda a la pandèmia i a la guerra d'Ucraïna i que és plenament conscient de les dificultats que suposa per als ciutadans. I ha fet mitja dotzena d'anuncis per pal·liar-la. Les més cridaneres són la gratuïtat de Rodalies Renfe fins a final d'any.
Los abonos para varios viajes serán gratuitos desde el 1 de septiembre al 31 de diciembre de este año. Y como saben, también estamos bonificando el 30% de los abonos de transporte urbano y metropolitano y esperamos que las comunidades autónomas puedan complementar este enorme esfuerzo que está haciendo la Administración General del Estado hasta el descuento de un 50 o un 60%.
I dos impostos, a les elèctriques i als bancs, amb els que espera recaptar 3.500 milions d'euros fins l'any 2024. Sánchez ho ha argumentat entre aplaudiments.
Los sobrebeneficios no caen del cielo, salen del bolsillo de los consumidores que pagan los recibos. Y este gobierno no va a permitir que el sufrimiento de muchos sea el beneficio de unos pocos.
També ha anunciat beques de 100 euros mensuals als estudiants majors de 16 anys que ja en rebin algun actualment. El president ha assegurat que quan s'ha d'escollir triaran sempre els més dèbils, encara que facin enfadar els poderosos, i ho ha contraposat al que diu que va fer el Partit Popular amb la crisi financera. El debat es reprèn a les 4 de la tarda amb la intervenció de la portaveu del Partit Popular, Cuca Gamarra, i no del president Alberto Núñez Feijóo, perquè no és diputat i no pot intervenir.
Notícies en xarxa.
La Generalitat alerta de l'onada de calor que afecta Catalunya, ja que s'allargarà almenys una setmana amb temperatures extremes i sense cap previsió de pluja. Protecció Civil i els bombers ja estan en alerta per les conseqüències sobre la salut que pugui tenir aquest episodi i també davant de l'elevat risc d'incendi a causa de la sequera que afecta també Catalunya. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. La portaveu del govern, Patrícia Plaja, demana extremar les precaucions davant d'aquesta situació, malauradament ja no tan excepcional, que viurem aquests propers dies. L'executiu calcula que començarà entre avui i demà i que podria allargar-se ben bé fins i tot més de 10 dies amb temperatures altíssimes, sobretot a Ponent, però també a molts altres punts del territori i els corresponents riscos per la salut i un elevadíssim risc d'incendi.
No ens trobem davant d'una onada més de calor, sinó davant d'una onada extrema que pot provocar incidències importants a la ciutadania, tant pel que fa a la salut individual com als efectes a nivell del territori. No es tracta de ser alarmistes, però sí de preveure que ens trobem, com els hi he repetit ja, en una situació d'excepcionalitat que es veurà agreujada les properes hores.
Pel que fa a d'altres temes d'actualitat i en concret a l'anunci de Pedro Sánchez de bonificar el 100% de l'import dels abonaments de Rodalies durant 3 mesos, Plaja ha dit que qualsevol mesura que vagi en aquesta direcció és positiva, però que esperaran a conèixer els detalls per valorar-la. Una Plaja que, per cert, ha explicat que des d'aquest dimarts els consellers assistiran a les reunions del govern sense mòbils ni altres aparells electrònics per motius de seguretat i també de practicitat per fer-les més àgils.
Vegem com afecta aquesta onada de calor de la qual adverteix la Generalitat. Ja el territori, el Canal de Catalunya i l'Aragó garanteix de moment el subministrament d'aigua de rec, però demana un ús eficient i prudent d'aquesta aigua. Aquest estiu s'ha reduït ja un 10% l'aportació als regants en comparació al que seria una campanya habitual. M1FM, Pili García.
El Canal d'Aragó i Catalunya compta amb uns 11.000 regants i abasteixen 5.000 hectàrees d'una trentena de municipis entre Ponent i la Franja d'Aragó. Malgrat la lleugera reducció del subministrament d'aigua, de moment tots els pagesos i agricultors estan satisfent la demanda d'aigua. Ho explica el president del canal, José Luis Pérez.
Este año que hemos hecho, como año es un poco más seco, bastante más seco, se ha iniciado la curva de suministro de agua un 10% por debajo de la curva tradicional. Y de momento en eso estamos. A fecha de hoy la gente va atendiendo sus necesidades, no tenemos todavía problemas de cultivos que no se puedan regar y esperemos que el río aguante, que podamos garantizar este suministro que sería sobre un 10% menos de un año habitual y que más o menos todo acaba bien.
El president assegura que els rius Noguera, Ribagorçana i Éssera fa 3 anys consecutius que registren un cabal inferior al comú, un fet que els preocupa i que estudien de prop.
Aquestes calorades extremes obliguen a modificar els horaris de les activitats agràries al camp. Els pagesos opten per les jornades intensives per evitar les hores de més calor del dia. UAU Lleida Ràdio, Míriam García.
L'activitat comença cap a 6:45 o 7:00 del matí i s'allarga fins a 3:45 o 3:00 de la tarda. Així ho ha explicat el pagès i president de Saja Lleida, els micròfons d'UAU Lleida Ràdio, Pere Roquer, que apunta que això no només és bo pels treballadors, sinó també, diu, per la fruita.
El que s'està intentant és fer, sobretot, més jornades intensives de cara que els cops de calor que hi ha a partir de 3:00, 4:00 de la tarda, intentar evitar que la gent hagi fet la jornada a 8:00 i ja està, perquè em sembla que sentia el servei meteorològic aquest matí parlant una altra vegada de 39, 40, i al final també és una cosa d'efectivitat energètica, perquè al final si tu culls la fruita contra menys calor tingui, quan tu la portes a central al moment de refredar-la per després poder-la servir al mercat, sempre acostuma a tindre millor qualitat que si no que la portes amb un bat de sol de 50 graus.
Però que apunta més com l'estiu cada cop és més llarg, recordant que enguany la primera onada de calor va tenir lloc al maig, quan només un mes abans a les comarques de Ponent hi havia una gelada amb temperatures de 6 graus sota zero.
Una calor que fa augmentar també la contaminació. A Sant Cugat del Vallès avui han fet un pas endavant per millorar la qualitat de l'aire amb la instal·lació de 7 sensors. Aportaran dades objectives sobre les quals aplica polítiques per reduir la pol·lució. Cugat Mèdia, Martí González.
L'objectiu és obtenir dades com el diòxid de nitrogen, l'ozó, les partícules en suspensió, el monòxid de nitrogen, el de carboni, a més de la temperatura, la pressió i la humitat. A partir d'aquesta informació, el govern es plantejarà o no aplicar mesures per millorar la qualitat de l'aire segons el punt de la ciutat. Escoltem l'alcaldessa Mireia Ingla.
Tenim una ciutat amb molts arbres i tenim, per tant, molts instruments, moltes eines, molts elements que ens permeten treballar per tenir aquesta qualitat de vida, però no n'hi ha prou. Nosaltres volem ser molt exigents, sabem que hi ha una relació directa entre la qualitat de l'aire i la salut i que, per tant, com que volem ser una ciutat saludable amb aquesta qualitat de vida i benestar, el que fem és posar la tecnologia al servei de les persones.
Aquesta tardor està previst que l'Ajuntament presenti ja dades sobre la qualitat de l'aire en aquests 7 punts diferents del municipi que permetran també avaluar-ne l'evolució i aplicar mesures concretes segons la zona, tot plegat per tenir una ciutat més saludable.
I justament a causa d'aquesta onada de calor, avui la llum torna a marcar un nou màxim i arriba a pics de més de 300 euros, després que ahir va quedar un euro per sota d'aquest llindar.
Els últims dies els preus han anat escalant per l'onada de calor i l'alta demanda de l'electricitat i la tendència continua a l'alça. Així doncs, un dia més se supera el rècord del preu des que va entrar en vigor el topall del gas el 15 de juny.
I en relació a la pandèmia, baixen per primer cop els ingressats per Covid-19 des de l'inici de la setena onada.
La darrera setmana s'han comptabilitzat 124 ingressats menys, amb un total de 2.015 persones. Els crítics es mantenen en una cinquantena, mentre que la darrera setmana s'han declarat 67 defuncions, la majoria de majors de 60 anys. La taxa de casos per cada 100.000 habitants és de 249.
La xarxa de comunicació local.
Aquest estiu, amb My Home de CaixaBank, pots deixar la casa protegida amb l'alarma de Securitas Direct i estrenar cotxe. I naturalment, amb la fórmula que millor s'adapti a les teves necessitats. Informa-te'n a CaixaBank.cat. CaixaBank.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Un 7% dels comerciants poden veure's obligats a tancar el negoci els propers mesos i un de cada 10 creu que no podrà afrontar els crèdits que té pendents de pagar. Ho diu una enquesta de Pimec, la patronal de la petita i mitjana empresa. Són indicadors d'una tardor, diuen, complicada, sobretot per la pujada dels tipus.
Per la pujada del preu del diner i per la fi de carència dels crèdits ICO. Per aquests motius, una quarta part dels botiguers entrevistats, la majoria de la província de Barcelona, avisen que tindran dificultats per pagar els crèdits. Senten incertesa i por, ja que un de cada 3 tem que empitjori el seu volum de negoci. La directora de Pime Comerç, Pilar Menguez, avisa d'una rentrée complicada després de l'estiu.
És un problema, és també un fet d'incertesa. Hem de veure com evoluciona tots aquests aspectes, com evolucionen bàsicament doncs, els tipus d'interès, perquè aquí sí que podem tenir una tardor una mica complicada amb el sector.
Segons els encastats, la facturació del primer semestre d'aquest any no ha demostrat un empitjorament de l'activitat comercial, sinó estabilitat.
Seguim en clau econòmica, el preu dels productes d'higiene femenina als supermercats varia fins gairebé al 300% en funció de la marca i la cadena on es compren. Així es desprèn d'un informe que ha elaborat l'Organització de Consumidors en Acció, FACUA. Anna Ruiz, bon dia.
Hola, Marta, bon dia. És la principal conclusió que ha presentat avui Facua després que ha comparat preus de 296 productes. La diferència de preus de salves Lipso o compreses, per exemple, és enorme, segons es desprèn de l'estudi. És per això que la presidenta de Facua, Olga Ruiz, recomana a les consumidores que valorin el preu per unitat abans de decidir-se per la compra del producte i la marca escollits.
Estos resultados nos llevan a hacer un llamamiento al conjunto de las consumidoras para que comparen precios, que comparen precio de los productos y que además comparen el precio unidad.
Ruiz també ha aprofitat per recordar al govern de coalició que es va comprometre a baixar l'IVA reduït als productes d'higiene femenina.
I no deixem l'economia, ja que la Fira del Porc i la Cervesa de Manlleu recuperarà el format d'abans de la pandèmia. S'ha fet un estudi per conèixer la realitat del sector i preparar així les activitats de la propera edició, que arrenca el 30 de setembre. Ràdio Manlleu, Raimon Roma.
Aquest és una de les principals conclusions de l'estudi que ha realitzat l'empresa Hidra amb el suport de la DIVA, la Diputació de Barcelona. S'explica que la fira, plenament consolidada després de 20 anys en funcionament, necessita tornar a canviar després de 2 anys de pandèmia per continuar incentivant i satisfent a tots els agents que hi participen. Escoltem el regidor de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Manlleu, l'Eudald Sallarès.
S'assemblarà molt a les passades, però sí que és cert que amb matisos i en canvis, no? I això penso que és bo perquè evolucionem cap a una fira diferent, malgrat mantenim l'essència de Porc i Cervesa i tothom trobarà el que espera de Porc i Cervesa.
El canvi més destacat que es veurà en l'edició d'enguany és que tornarà al format Fira Market del 2019, a més d'allargar-se la duració 3 dies. L'organització, arrel d'aquest estudi, ja treballa amb una 20ena de propostes de millora que han fet arribar els participants per tal que després de la pandèmia la Fira del Porc i la Cervesa de Manlleu continuï sent un referent arreu del territori.
Us ho dèiem en titulars, dels Mossos d'Esquadra investiguen una agressió sexual comesa aquest cap de setmana. Una noia, una menor d'edat, ha denunciat una violació a l'interior de la discoteca Waka de Sant Quirze del Vallès. Ràdio Sabadell, Núria García.
La policia catalana investiga els fets que van tenir lloc diumenge passades les 6 del matí arran de la denúncia de la víctima. No és la primera vegada que la discoteca Waka viu un episodi d'aquest tipus. El mes de febrer passat es va detenir un jove per una presumpta agressió sexual també a l'interior de la discoteca. Només un mes després, els Mossos també van arrestar 2 nois, un d'ells menor, com a responsable d'una altra violació a les immediacions de l'establiment. En aquest cas, un dels autors va ingressar a la presó, mentre que el menor va ser derivat a un centre per a reclusos de menys de 18 anys.
Els Mossos també investiguen unes restes humanes que s'han trobat semienterrades a Albesa, a la Noguera, en concret a la llera del riu de la localitat.
Les restes les van trobar l'octubre passat, però fins ara no les han pogut identificar a través del perfil genètic. Es tracta d'un jove nigerià de 23 anys que va desaparèixer l'octubre a Lleida. Ara s'investiguen les circumstàncies d'aquesta mort, ja que, segons l'autòpsia preliminar, s'hauria produït per un traumatisme craneal.
I seguim a Lleida, on avui s'ha presentat l'Organisme de Promoció i Protecció de la Llei d'Igualtat de Tracte i No Discriminació. És una iniciativa llançada des de la Generalitat, però que preveu arribar amb força a Consells Comarcals i Ajuntaments. UAU, Lleida Ràdio, Jordi Claret.
Una llei que engloba tot tipus de discriminacions i que contempla motius diversos d'agressió. El delegat de Govern de la Generalitat a Lleida, Bernat Soler, ha volgut destacar el desplegament arreu del territori d'aquesta eina per tal que es treballi tant des de les grans institucions fins als petits municipis.
És evident que la política que garanteixi la igualtat de drets a totes les persones és una de les polítiques, si no la més important, que qualsevol institució ha de posar sobre la taula, sigui a nivell de govern de la Generalitat o sigui de l'administració més petita, com puguin ser els diferents ajuntaments. I ara, doncs, la feina serà desplegar aquest organisme i, sobretot, empoderar a la ciutadania que conegui que existeix una eina perquè qualsevol discriminació que pugui patir, doncs, tingui una resposta per part de l'administració.
El dispositiu funciona a través d'un sistema de denúncies que està operatiu des del passat 22 de març i que ha atès una 50ena de denúncies arreu de Catalunya. D'aquestes, 4 corresponen a la vegueria de Lleida.
Canviem de capital. 7 de cada 10 persones ateses per Càritas a Girona pateixen exclusió digital i la meitat tenen problemes greus de connexió a internet. L'entitat calcula que a la diòcesi hi ha fins a 20.000 persones afectades per aquesta bretxa digital. Televisió de Girona, Dani Vilà.
Càritas Diocesana de Girona alerta que 7 de cada 10 persones que tenen pateix la bretxa digital, una problemàtica que suposa greus conseqüències per a aquestes persones, ja que tenen dificultats per accedir a ajudes o subvencions, així mateix com tràmits més simples com demanar hora al metge o buscar feina. La directora de Càritas Diocesana de Girona, Dolors Puigdevall, ha explicat en roda de premsa que la pandèmia ha aguditzat la bretxa digital amb els col·lectius que té l'entitat.
Aquesta bretxa, que amb la pandèmia s'ha fet grossa, que moltes famílies ja han vist que aquí doncs necessiten acompanyament i que, si no, hi ha una exclusió. Es converteix en exclusió digital.
L'estudi indica també que el 87% té accés a internet, per bé que ho fa a través de dispositius on la qualitat i la regularitat de la seva connexió no són els ideals per fer determinats tràmits. Una realitat que suposa que la meitat no té les habilitats mínimes digitals per desenvolupar-se en el seu dia a dia.
I és moment d'obrir pàgina cultural. El director Àlex Uller porta la seva norma al Liceu i carrega contra el fanatisme religiós en una producció amb una escenografia impactant que ja va triomfar a la Royal Opera House de Londres i que tanca la temporada del Coliseu barceloní. David Navarro, bon dia.
Bon dia. Més de 1.500 crucifixos de 80 centímetres d'alçada a escena creen un ambient opressiu per la història de la sacerdotessa Norma, en aquest cas amb roba de capellà cristià. El director d'escena, Àlex Uller, ha explicat que el seu objectiu és mostrar el conflicte d'una dona oprimida per la seva societat.
Sí que, clar, comences a llegir i t'apareix la castidat, el celibat, la confessió, la processió, el temor a Déu, i comences a veure que hi ha molts elements que fan referència sobre la religió. I en aquest cas, en seguida vam veure que era una religió no solament per aglutinar, diguem-ne, a un poble, no?, sinó, diguem-ne, des d'un punt de vista un tant del fanatisme religiós, no?
El director d'orquestra Domingo Indayón condueix la música d'una òpera que acomiada la temporada del Liceu i que compta amb la participació de la soprano tarragonina Marta Mateu en el seu debut al Liceu en un paper principal.
I a Tarragona, el Festival Internacional de Teatre arriba a l'onzena edició amb justament 11 espectacles teatrals, 2 workshops i tot un seguit d'activitats que acompanyaran el festival entre el 31 d'agost i el 3 de setembre. Ràdio Ciutat de Tarragona, Álvaro Rodríguez.
Un programa amb el qual el seu director, Joan Negrier, assegura haver fallat a la seva paraula, ja que no pensaven poder tornar a repetir la magnitud de l'edició del 2021. Aquest fet s'ha aconseguit en part gràcies a un augment de 10.000 euros del pressupost de l'Ajuntament de Tarragona, arribant a uns 180.000 euros de pressupost total. Amb la celebració al capdavant de la imatge, Negrier manifesta que aquesta edició pretén reivindicar l'explosió després de 2 anys de tancaments.
Mira, enguany és com l'explosió, diguéssim. És el festival que tenim tots ganes de fer, perquè venim de 2 anys molt complicats. Hem fet 2 festivals durant la pandèmia que ni ens ho creiem que ho haguéssim pogut fer, i els vam fer, però ha sigut molt, molt dur. Per això volia no reconèixer la feina de l'equip de l'Adaltroni del festival, perquè hem treballat molt.
Les entrades sortiran a la venda aquest divendres 15 de juliol a la web del festival, així com els abonaments complets amb un preu de 70 euros i els de nit amb un preu de 50 euros.
I és moment pels esports, que ens porta el nostre company Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. El Tribunal Català de l'Esport admet a tràmit el recurs d'impugnació de les eleccions a la Federació Catalana de Futbol. La candidatura, encapçalada per Àlex Talavera, avança judicialment d'aquesta manera en la petició de repetir les eleccions a la Federació. En 3 fases diferents, Talavera, amb el suport d'altres candidatures com la de Juanjo Isern, van aportar documentació d'algunes seus electorals en què presumptament s'haurien comès irregularitats durant el dia de les votacions. Vots de persones que no eren presidents de cap club, vots de presidents de clubs que ja no existeixen. Recordem que Joan Soteres, l'actual president, va guanyar per només 26 vots de diferència a Talavera. I també en futbol, demà juga el partit del centenari de la Unió Esportiva Olot entre el conjunt de la capital de la Garrotxa i el Barça. Serà demà a les 7 de la tarda. Des d'Olot Televisió ens informa Joan Manuel Robles.
El Barça començarà a rodar a casa. Ho farà Olot, un club de referència a nivell mundial també per als garrotxins, que, en certa manera, ha anat molt lligat al progrés de la Unió Esportiva Olot al llarg de la seva història. Joan Agustí és el president de la Unió Esportiva Olot.
Un dels millors clubs, per no dir el millor club del món, el club català de referència, i un club que, amb el que la seva gent ens ha ajudat, no solament en el naixement del club, sinó que ens ha ajudat en molts moments.
Aquest dimecres a l'estadi no hi cabrà ni una agulla. S'ompliran les 3.300 localitats disponibles. El míster Manix Mandiola, encantat amb el cartell del rival, en un partit on només hi veu un petit problema.
Un problema d'orden. En el futbol se juega con un balón y normalmente lo suelen tener ellos. Entonces, estamos viendo a ver cómo lo vamos a dar por el campo sin balón. Porque claro, solo te deja jugar con uno.
Mandiola posarà sobre la gespa els 11 que estiguin millor físicament. Provarà el que s'ha vingut treballant en les primeres sessions i està segur que l'equip estarà bé.
I el Barça, mentrestant, ha fet oficial el traspàs de Matheus Pereira, el migcampista brasiler pràcticament inèdit en el primer equip, a l'Eibar, de cara ja a la propera temporada. I l'Espanyol ha fet oficial la cessió del lateral alacantí Miguel Llambric, a l'Oviedo. Un espanyol que, en principi, ha d'anunciar en les properes hores qui serà el seu nou porter. Tot fa pensar que serà Benjamin Lecomte, un porter de 31 anys, propietat del Mónaco, és francès i que la passada temporada va jugar cedit a l'Atlético de Madrid. I en bàsquet, finalment, la penya no podrà renovar Derek Williams i tampoc el Baxi Manresa podrà comptar de cara a l'any vinent amb Joe Thomason, que marxa al Zenit de Sant Petersburg. Mentre Laia Reventós ha renovat amb el Cadí la Seu per la propera temporada i el Barça Sant Feliuenc, que serà equip de màxima categoria del bàsquet estatal l'any que ve, renova el tècnic Isaac Fernández. Més informació de la jornada d'avui, i és que Olot acollirà la Supercopa d'Espanya masculina d'hoquei sobre patins. La pista Josep Jou del Pavelló d'Esports d'Olot serà la seu divendres 2 i dissabte 3 de setembre. Els equips que participaran en aquesta Supercopa d'Espanya d'hoquei sobre patins seran el Liceo, que va guanyar la Parlem Hockey Lliga, el Barça, que va ser campió de la Copa del Rei, el Reus Deportiu Virgínies i el Noia Freixenet, que van ser tercer i quart al campionat de Lliga. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45. Això vol dir que nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida i ho fem amb més actualitat. Fins ara.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La xarxa de comunicació local.
Els nostres boscos, els espais naturals, la biodiversitat i les nostres granges, camps i conreus no estan protegits de les imprudències. Aquest estiu no vestim de dol els nostres boscos. Recorda, una imprudència ens ho crema tot. En cas d'incendi, truca al 112. Diputació de Barcelona. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Propostes en xarxa.
La primera referència de la vila closa d'Altafulla la trobem al segle XI. És l'antic nucli medieval del municipi, un passat que es pot intuir a través de muralles, torres i portals. Tot i així, gran part de les cases que hi trobareu són del segle XVIII, una època de gran creixement demogràfic. I encara un motiu més per visitar aquest conjunt històric. L'any 1998 va ser declarat Bé Cultural d'Interès Nacional. Now I wish that I could grab a beer. Per tot això i molt més, la Vila Closa és l'escenari perfecte per acollir una proposta com l'Altacústic. El Festival de Música Independent d'Altafulla arriba a la 9a edició amb dues jornades carregades d'artistes locals i emergents. Divendres 15 de juliol, Ferran Palau i el Petit de Calaril trepitjaran l'escenari de l'Església. Dissabte 16, doble escenari, s'hi afegeix el del Pou. I podreu gaudir en directe d'Iris Deco, Carlota Flaner, a qui sentim de fons, Inspira i Chaqueta de Chandal. Divendres 15 i dissabte 16 de juliol, 9a edició d'Altacústic, el Festival de Música Independent d'Altafulla. Trobareu tota la informació al web altacústic.cat.
¿Sabías que...?
Els japonesos fan gelat de llengua de vaca. I això no és el pitjor. També es pot degustar de llagostins, de tofu, cactus, curri i de més varietats.
tal varietat, només apta per a valents, es troba en una exposició anual de postres que actualment s'està realitzant a la ciutat nipona d'Ikerbukuro i que romandrà fins al setembre. Un gelat d'aquestos costa uns 10 euros i tot i que el negoci atrau a molts curiosos, sembla que ningú repeteix. Ai, on estigui el sabor de la xocolata?
La xarxa de comunicació local.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa, edició migdia.
Desde el primer momento he estado muy tranquila, teniendo la conciencia de haber hecho las cosas bien. Así, en fin, lo corrobora la justicia y el archivo que tanto el fiscal como la juez han tramitado y, por tanto, no puedo estar más que contenta y agradecida a todas las personas que han estado a mi lado.
És l'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat i presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín. Expressa la seva satisfacció per l'arxiu de la causa que l'investigava per suposades irregularitats comptables al Consell Esportiu de la localitat. La jutgessa coincideix amb el criteri de la Fiscalia, que ja havia demanat arxivar el procediment. Marín va declarar fa uns mesos davant la Policia Nacional per aquest cas i ja va negar haver actuat amb passivitat quan va conèixer la situació del Consell Esportiu. Se la investigava per malversació, prevaricació i omissió de perseguir delictes, però segons la jutgessa, ni de la seva declaració ni del buidatge del seu telèfon mòbil s'han trobat indicis de culpabilitat. De seguida ho ampliem. Abans repassem la resta de titulars d'aquest dimarts 12 de juliol de 2022. Impostos excepcionals per a grans companyies elèctriques i bancs i abonaments multiviatges gratuïts a Renfe. Maite Polo.
Són les mesures anunciades avui per Pedro Sánchez per lluitar contra la inflació en l'obertura del debat de política general. Els abonaments gratuïts de transport públic s'oferiran de setembre a desembre.
La Generalitat alerta de l'onada de calor que afecta Catalunya, ja que s'allarga almenys una setmana amb temperatures extremes gairebé cada dia i sense previsió de pluja.
Les comarques de Ponent són les més afectades amb temperatures per sobre dels 40 graus. Protecció Civil i els bombers ja estan en alerta per les conseqüències sobre la salut i l'elevat risc d'incendi per la sequera que també afecta Catalunya.
Davant d'aquesta previsió estem lògicament molt pendents de l'evolució de la calor de cara a les properes hores. Per actualitzar aquesta informació connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Jordi Toda, bon dia.
Bon dia. Avui una jornada meteorològica protagonitzada novament pel sol i per la calor. Temperatura que puja avui serà entre 1 i 2 graus més alta que ahir. A Ponent, els llocs més càlids podran fregar-se els 39 graus de temperatura màxima, però és que a l'interior del país seran àmpliament per sobre dels 30, entre 33 i 36 en general. Al litoral quedaran un pèl més frenades pel vent de component sud. Creixeran algunes nuvolades al Pirineu i al Prepirineu, fins i tot en el sector oriental podria descarregar alguna tempesta que seria feble. El vent que bufarà de component sud més reforçat a punts de Ponent i de les Terres de l'Ebre, on hi poden haver fins i tot algunes ratxes fortes, al voltant de 50 km per hora. El mar es mantindrà en règim de marejol. Demà, dia força semblant, calorós, amb menor risc de precipitacions demà. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Més titulars del dia. Una noia menor d'edat denuncia una violació a la discoteca Huaca de Sant Quirze del Vallès.
Els fets haurien passat la matinada de diumenge a l'interior del local. Els Mossos han obert una investigació.
Pel que fa a cultura, el Liceu tanca temporada amb l'òpera Norma, de Bellini.
El director Àlex Uller porta la seva Norma al Coliseu barceloní i carrega contra el fanatisme religiós en una producció amb una escenografia impactant que ja va triomfar a la Royal Opera House de Londres.
En esports, les eleccions a la presidència de la Federació Catalana de Futbol podrien repetir-se.
El Tribunal Català de l'Esport ha més a tràmit el recurs d'impugnació presentat per la candidatura d'Àlex Talavera per irregularitats en les votacions. El president Joan Soteres va superar Talavera per només 26 vots.
Al control de so tenim l'Ivan López, a la redacció la Maite Polo i coordinant la Sònia Kerr. Us parla Marta Pardell. Passant gairebé 4 minuts de 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
El jutjat ha arxivat la causa contra l'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, per suposades irregularitats comptables al Consell Esportiu de la ciutat. La jutgessa ha coincidit amb el criteri de la Fiscalia, que ja havia demanat arxivar aquest procediment. Marín va declarar fa uns mesos davant la Policia Nacional per aquest cas i ja va negar llavors haver actuat amb passivitat quan va conèixer la situació al Consell Esportiu. Avui Marín ha expressat la seva satisfacció per l'arxivament de la causa. Mitjans de l'Hospitalet, Montse Quiñonero.
La resolució dictada per la jutgessa atén la petició de la Fiscalia que havia demanat el sobreseïment després de la investigació contra Marín per considerar que no hi havia elements ni indicis per sostenir les acusacions de l'UDEF que la implicaven en aquest cas. Escoltem ara l'alcaldessa de l'Hospitalet, Núria Marín.
Desde el primer momento he estado muy tranquila, teniendo la conciencia de haber hecho las cosas bien. Así, en fin, lo corrobora la justicia y el archivo que tanto el fiscal como la juez han tramitado, y por tanto no puedo estar más que contenta y agradecida a todas las personas que han estado a mi lado a lo largo de este tiempo.
Recordem que l'UDEF atribuïa a l'alcaldessa delictes de malversació i prevaricació i també delicte d'omissió de perseguir delictes per considerar que no havia actuat per esclarir les presumptes irregularitats detectades en la comptabilitat del Consell Esportiu. La jutge que porta el cas considera que després que s'hagi pres declaració i s'hagi a més fet el buidatge del seu telèfon mòbil, no hi ha indicis que acreditin que Marín ocultés els fets.
Continuem amb una altra de les grans notícies destacades d'avui en política, ja que el president Pedro Sánchez ha anunciat la creació d'un impost excepcional per a les grans companyies elèctriques i per als bancs, així com abonaments multiviatges gratuïts a Renfe, Rodalies i a mitjana distància a partir del mes de setembre i fins a final d'any. Tot plegat per lluitar contra l'escalada de la inflació. Són les mesures més destacades que ha anunciat el president del govern central en l'obertura del debat de política general, el primer que se celebra en 7 anys. Mon Carvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. En el seu primer debat sobre l'estat de la nació com a cap de l'executiu, Pedro Sánchez ha exposat durant menys d'una hora i mitja l'anàlisi de la situació actual del país i les seves receptes per sortir endavant. Ha dit que la inflació és deguda a la pandèmia i a la guerra d'Ucraïna i que és plenament conscient de les dificultats que suposa per als ciutadans. I ha fet mitja dotzena d'anuncis per pal·liar-la. Les més cridaneres són la gratuïtat de Rodalies Renfe fins a final d'any.
Los abonos para varios viajes serán gratuitos desde el 1 de septiembre al 31 de diciembre de este año. Y como saben, también estamos bonificando el 30% de los abonos de transporte urbano y metropolitano y esperamos que las comunidades autónomas puedan complementar este enorme esfuerzo que está haciendo la Administración General del Estado hasta el descuento de un 50 o un 60%.
I dos impostos, a les elèctriques i als bancs, amb els que espera recaptar 3.500 milions d'euros fins l'any 2024. Sánchez ho ha argumentat entre aplaudiments.
Los sobrebeneficios no caen del cielo, salen del bolsillo de los consumidores que pagan los recibos. Y este gobierno no va a permitir que el sufrimiento de muchos sea el beneficio de un estado.
També ha anunciat beques de 100 euros mensuals als estudiants majors de 16 anys que ja en rebin alguna actualment. El president ha assegurat que quan s'ha d'escollir triaran sempre els més dèbils, encara que facin enfadar els poderosos, i ho ha contraposat al que diu que va fer el Partit Popular amb la crisi financera. El debat es reprèn a les 4 de la tarda amb la intervenció de la portaveu del Partit Popular, Cuca Gamarra, i no del president Alberto Núñez Feijóo, perquè no és diputat i no pot intervenir.
Notícies en xarxa.
La Generalitat alerta de l'onada de calor que afecta Catalunya, ja que s'allargarà almenys una setmana. Ho farà amb temperatures extremes cada dia i sense cap mena de previsió de pluja. Protecció Civil i els bombers ja estan en alerta per les conseqüències que tot plegat pugui tenir sobre la salut i també davant l'elevat risc d'incendi, perquè a aquesta situació s'hi suma la sequera que afecta Catalunya. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. La portaveu del govern, Patrícia Plaja, demana extremar les precaucions davant d'aquesta situació, malauradament ja no tan excepcional, que viurem aquests propers dies. L'executiu calcula que començarà entre avui i demà i que podria allargar-se ben bé fins i tot més de 10 dies amb temperatures altíssimes, sobretot a Ponent, però també a molts altres punts del territori i els corresponents riscos per la salut i un elevadíssim risc d'incendi.
No ens trobem davant d'una onada més de calor, sinó davant d'una onada extrema que pot provocar incidències importants a la ciutadania, tant pel que fa a la salut individual com als efectes a nivell del territori. No es tracta de ser alarmistes, però sí de preveure que ens trobem, com els hi he repetit ja, en una situació d'excepcionalitat que es veurà agreujada les properes hores.
Pel que fa a d'altres temes d'actualitat, i en concret a l'anunci de Pedro Sánchez de bonificar el 100% de l'import dels abonaments de Rodalies durant 3 mesos, Plaja ha dit que qualsevol mesura que vagi en aquesta direcció és positiva, però que esperaran a conèixer els detalls per valorar-la. Una Plaja que, per cert, ha explicat que des d'aquest dimarts els consellers assistiran a les reunions del govern sense mòbils ni altres aparells electrònics per motius de seguretat i també de practicitat per fer-les més àgils.
Gràcies, Jordi. Doncs vegem com afecta aquesta onada de calor al territori. El Canal de Catalunya i l'Aragó garanteix de moment el subministrament d'aigua de rec, però demana un ús eficient i prudent d'aquesta aigua. Aquest estiu ha reduït ja un 10% l'aportació als regants en comparació al que seria una campanya habitual donada l'excepcionalitat de les temperatures. En un FM, Pili García.
El Canal d'Aragó i Catalunya compta amb uns 11.000 regants i abasteixen 5.000 hectàrees d'una trentena de municipis entre Ponent i la Franja d'Aragó. Malgrat la lleugera reducció del subministrament d'aigua, de moment tots els pagesos i agricultors estan satisfent la demanda d'aigua. Ho explica el president del canal, José Luis Pérez.
Este año que hemos hecho, como el año es un poco más seco, bastante más seco, se ha iniciado la curva de suministro de agua un 10% por debajo de la curva tradicional. Y de momento en eso estamos. A fecha de hoy la gente va atendiendo sus necesidades, no tenemos todavía problemas de cultivos que no se puedan regar y esperemos que el río aguante, que podamos garantizar este suministro que sería sobre un 10% menos de un año habitual y que más o menos todo acaba bien.
El president assegura que els rius Noguera, Ribagorçana i Éssera fa 3 anys consecutius que registren un cabal inferior al comú, un fet que els preocupa i que estudien de prop.
Aquestes calorades extremes obliguen a modificar els horaris de les activitats agràries al camp. Els pagesos opten per les jornades intensives per evitar les hores de més calor del dia. UAU Lleida Ràdio, Míriam García.
L'activitat comença cap a 6:45 o les 7 del matí i s'allarga fins a 3:45 o les 3 de la tarda. Així ho ha explicat el pagès i president de Saja Lleida als micròfons d'UAU Lleida Ràdio, Pere Roquer, que apunta que això no només és bo pels treballadors, sinó també, diu, per la fruita.
El que s'està intentant és fer, sobretot, més jornades intensives de cara que els cops de calor que hi ha a partir de les 3, les 4 de la tarda, intentar evitar que la gent hagi fet la jornada a les 8 hores i ja està, perquè em sembla que sentia el servei meteorològic aquest matí parlant una altra vegada de 39, 40, i al final també és una cosa d'efectivitat energètica, perquè al final si tu culls la fruita contra menys calor tingui, quan tu la portes a central al moment de refredar-la per després poder-la servir al mercat, sempre acostuma a tindre millor qualitat que si no que la portes amb un bat de sol de 50 graus.
Però que apunta més com l'estiu cada cop és més llarg, recordant que enguany la primera onada de calor va tenir lloc al maig, quan només un mes abans a les comarques de Ponent hi havia una gelada amb temperatures de 6 graus sota zero.
I la situació ve acompanyada, com us dèiem, d'una intensa sequera que encara la fa més complicada, fins al punt que localitats com Baix Pallars, al Pallars Sobirà, l'Ajuntament es planteja aplicar restriccions d'aigua. I és que moltes fonts de la zona ja no ragen i els barrancs estan sota mínims. Ràdio Trem, José Vergés.
Tot i explicar que s'han millorat moltes captacions d'aigua a Baix Pallars i s'han dut a terme instal·lacions de portades d'aigua nova, la Casa de la Vila alerta que la situació és extrema i comporta que s'hagin de prendre també mesures del mateix nivell. Per aquest motiu, l'Ajuntament recomana responsabilitat.
Des de l'Ajuntament el que es demana és apel·lar a la responsabilitat, ser conscients de que no hi ha aigua, de que s'ha de vigilar com la fem servir i en què la fem servir, i després ens plantegem poder fer petites restriccions perquè és el que podem fer, com tancar l'aigua a les nits i denunciar aquelles pràctiques que no siguin adients davant la situació extrema que tenim.
En aquest sentit, l'Ajuntament sentencia que falta aigua i que ni els comptadors ni les millores en les instal·lacions solucionaran res si no prenem consciència i vigilem en què la gastem.
I justament a causa d'aquesta onada de calor, avui la llum torna a marcar un nou màxim i arriba a pics de més de 300 euros, després que ahir va quedar només un euro per sota d'aquest llindar.
Els últims dies els preus han anat escalant per l'onada de calor i l'alta demanda d'electricitat i la tendència continua a l'alça. Així doncs, un dia més se supera el rècord del preu des que va entrar en vigor el topall del gas el 15 de juny. Demà el preu màxim baixa lleugerament fins als 186 euros al quilowatt hora.
Pel que fa a la pandèmia, baixen per primer cop els ingressats per Covid-19 des de l'inici de la setmana.
La darrera setmana s'han comptabilitzat 124 ingressats menys, amb un total de 2.015 persones. Els crítics es mantenen en una cinquantena, mentre que la darrera setmana s'han declarat 67 defuncions, la majoria de majors de 60 anys. La taxa de casos per cada 100.000 habitants és de 249.
I nou matí de complicacions a l'aeroport del Prat a causa de la jornada de vaga de Ryanair. S'han hagut d'anul·lar una desena de vols i 9 de cada 10 pateixen retards.
El Prat és l'aeroport que més endarreriments ha registrat per aquesta aturada, que s'allargarà fins al dia 28 entre setmana als 10 aeroports espanyols on opera Ryanair. Només els caps de setmana del 16 i 17 i el 22 i 24 de juliol no hi haurà vaga. Els treballadors i treballadores exigeixen que se'ls equiparin les condicions laborals a les d'altres bases europees, com França o Alemanya. La plantilla de la companyia irlandesa demana més un nou conveni.
Atenció a aquesta dada, ja que un 7% dels comerciants poden veure's obligats a tancar el negoci els propers mesos i un de cada 10 creu que no podrà afrontar els crèdits que té pendents de pagar. Ho diu una enquesta de Pimec, la patronal de la petita i mitjana empresa. Són indicadors, a més, d'una tardor complicada, especialment per la pujada dels tipus d'interès.
Sí, no només la pujada del preu del diner, sinó la fi de carència dels crèdits ICO fa que una quarta part dels botiguers entrevistats, la majoria de la província de Barcelona, avisin que tindran dificultats per pagar els crèdits. Senten incertesa i por, ja que un de cada tres tem que empitjori el seu volum de negoci. La directora de Pimec Comerç, Pilar Mínguez, ha avisat d'una rentrer complicada després de l'estiu.
És un problema, és també un fet d'incertesa. Hem de veure com evoluciona tots aquests aspectes, com evolucionen bàsicament doncs, els tipus d'interès, perquè aquí sí que podem tenir una tardor una mica complicada amb el sector.
Segons els encastats, la facturació del primer semestre d'aquest any no ha demostrat un empitjorament de l'activitat comercial, sinó estabilitat.
Seguim en clau econòmica. El preu dels productes d'higiene femenina als supermercats varia fins gairebé al 300% en funció de la marca i de la cadena a on es comprin. Així es desprèn d'un informe elaborat per l'organització de consumidors Facua. Anna Ruiz, bon dia.
Hola, Marta, bon dia. És la principal conclusió que ha presentat avui Facua després que ha comparat preus de 296 productes. La diferència de preus de salves Lipso o compreses, per exemple, és enorme, segons es desprèn de l'estudi. És per això que la presidenta de Facua, Olga Ruiz, recomana a les consumidores que valorin el preu per unitat abans de decidir-se per la compra del producte i la marca escollits.
Estos resultados nos llevan a hacer un llamamiento al conjunto de las consumidoras para que comparen precio de los productos y que además comparen el precio unidad.
Ruiz també ha aprofitat per recordar al govern de coalició que es va comprometre a baixar l'IVA reduït als productes d'higiene femenina.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Passa un minut de 3:15. Els Mossos d'Esquadra investiguen una agressió sexual comesa aquest cap de setmana. Una noia menor d'edat ha denunciat una violació a l'interior de la discoteca Waka, a Sant Quirze del Vallès. Ràdio Sabadell, Núria García.
La policia catalana investiga els fets que van tenir lloc diumenge passades les 6 del matí arran de la denúncia de la víctima. No és la primera vegada que la discoteca Waka viu un episodi d'aquest tipus. El mes de febrer passat es va detenir un jove per una presumpta agressió sexual també a l'interior de la discoteca. Només un mes després, els Mossos també van arrestar dos nois, un d'ells menor, com a responsable d'una altra violació a les immediacions de l'establiment. En aquest cas, un dels autors va ingressar a la presó, mentre que el menor va ser derivat a un centre per a reclusos de menys de 18 anys.
Gràcies, Núria García. Des de Ràdio Sabadell, els Mossos també investiguen unes restes humanes que s'han trobat semienterrades a Albesa, a la Noguera, en concret a la llera del riu de la localitat.
Les restes es van trobar l'octubre passat, de l'any passat, però fins ara no les han pogut identificar a través del perfil genètic. Es tracta d'un jove nigerià de 23 anys que va desaparèixer aquell mes a Lleida. Ara s'investiguen les circumstàncies d'aquesta mort, ja que, segons l'autòpsia preliminar, s'hauria produït per un traumatisme cranial.
Anem cap a Girona, on 7 de cada 10 persones ateses per Càritas pateixen el que es coneix com a exclusió digital i la meitat tenen problemes greus de connexió a internet. L'entitat calcula que a la diòcesi hi ha fins a 20.000 persones afectades per aquesta bretxa. Televisió de Girona, Dani Vilà.
Càritas Diocesana de Girona alerta que 7 de cada 10 persones que tenen pateix la bretxa digital, una problemàtica que suposa greus conseqüències per a aquestes persones, ja que tenen dificultats per accedir a ajudes o subvencions, així mateix com tràmits més simples com demanar hora al metge o buscar feina. La directora de Càritas Diocesana de Girona, Dolors Puigdevall, ha explicat en roda premsa que la pandèmia ha aguditzat la bretxa digital amb els col·lectius que té l'entitat.
Aquesta bretxa, que amb la pandèmia s'ha fet grossa, que moltes famílies ja han vist que aquí doncs, necessiten acompanyament i que, si no, hi ha una exclusió. Es converteix en exclusió digital.
L'estudi indica també que el 87% té accés a internet, per bé que ho fa a través de dispositius on la qualitat i la regularitat de la seva connexió no són els ideals per fer determinats tràmits. Una realitat que suposa que la meitat no té les habilitats mínimes digitals per desenvolupar-se en el seu dia a dia.
I hem de passar per Tarragona, on la demanda de justícia gratuïta recupera i fins i tot supera les xifres d'abans de la pandèmia. El Col·legi d'Advocats de la capital tarragonina ha recuperat la celebració del Dia de la Justícia Gratuïta i ho ha fet amb una reivindicació molt clara. Calen més recursos per millorar les retribucions dels lletrats del torn d'ofici i també per poder arribar a més gent. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
Un 45,6% dels lletrats en exercici de l'ICAT presten el servei. Durant el 2021, les designes van créixer un 24% i un 29% les assistències als detinguts. Després de la pandèmia, l'activitat i la conflictivitat han repuntat, d'aquí que les xifres ja siguin molt semblants a les de 2019. Susana Duran, secretària del Col·legi de l'Advocacia de Tarragona, explica que necessiten més recursos i una actualització de la llei per poder arribar a més gent.
Necessitem un canvi amb la llei d'assistència jurídica gratuïta, que necessitem que els IPREMs evolucionin. Penseu que els IPREMs no sempre han evolucionat. Si no pugen aquests IPREMs, té menys accessibilitat a l'assistència jurídica gratuïta. Per tant, hem d'evolucionar. La llei ha d'evolucionar com evoluciona la societat.
L'ICAT celebra el dia muntant un estand a la Rambla Lluís Companys.
I és moment d'obrir pàgina cultural. El director Àlex Uller porta la seva Norma al Liceu i carrega contra el fanatisme religiós en una producció amb una escenografia impactant que ja va triomfar a la Royal Opera House de Londres i que tanca enguany la temporada del Coliseu barceloní amb aquesta òpera de Bellini. David Navarro, bon dia.
Bon dia. Més de 1.500 crucifixos de 80 centímetres d'alçada a escena, creant un ambient opressiu per la història de la sacerdotessa Norma, en aquest cas amb roba de capella cristià. El director d'escena, Àlex Uller, ha explicat que el seu objectiu és mostrar el conflicte d'una dona oprimida per la seva societat.
Sí que, clar, comences a llegir i t'apareix la castidat, el celibat, la confessió, la processió, el temor a Déu, i comences a veure que hi ha molts elements que fan referència sobre la religió. I en aquest cas, en seguida vam veure que era una religió no solament per aglutinar, diguem-ne, a un poble, no?, sinó, diguem-ne, des d'un punt de vista un tant del fanatisme religiós, no?
El director d'orquestra Domingo Indayón condueix la música d'una òpera que acomiada la temporada del Liceu i que compta amb la participació de la soprano tarragonina Marta Mateu en el seu debut al Liceu en un paper principal.
Anem ara fins a Manresa, ja que la Fira Mediterrània arriba en la seva 25a edició amb 70 propostes per deixar enrere les restriccions derivades de la pandèmia. L'objectiu és recuperar el carrer i la participació ciutadana en una edició que arrencarà el 6 d'octubre. Anem fins allà, Ràdio Sallent, Olga Gili, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs sí, doncs aquest certamen que ara mateix explicaves d'una programació de 70 espectacles, doncs 50 d'ells seran estrenes, entre els quals destaca la inauguració titulada Pou de la Gallina, a càrrec de la companyia Boel, amb la colla castellera Els Tirallongues, i que farà al bell mig de la plaça Major. De fet, una de les coses més destacades que ha destacat el director de la Fira Mediterrània, Jordi Fossas, ha sigut que volen recuperar el carrer.
És aquesta ocupació del carrer, és aquest trobar-nos al carrer, i l'altre precisament és aquest fet de trobar-nos, de fer, de treballar en comunitat, no? Aquest fet comunitari. Tindrem una fira molt de carrer, una fira en què voldreu que canteu molt, que balleu molt, una fira en què també hem provocat que moltes entitats de cultura popular meridin amb la creació contemporània.
Evidentment, com sempre, la Mediterrània aposta pel talent jove i també augmenta el seu pressupost. De fet, ha crescut un 10% respecte a l'any passat i s'enfila ja a 1 milió d'euros. Les entrades aniran de 5 a 18 euros i es posen a la venda aquest mateix dimarts.
Gràcies, Olga Gili, des de Ràdio Sallent. I és moment ara de fer un cop d'ull a l'actualitat esportiva. Que ens porta el nostre company Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. El Tribunal Català de l'Esport ha admès a tràmit el recurs de la impugnació a les eleccions de la Federació Catalana de Futbol. La candidatura encapçalada per Àlex Talavera avança judicialment en la seva petició de que es repeteixin les eleccions a la Federació. En tres fases diferents, Talavera, amb el suport d'altres candidatures com la de Juan Hoisern, han anat aportant documentació d'algunes seus electorals en què presumptament s'haurien comès irregularitats durant el dia de les votacions. Vots de persones que no eren presidents de cap club, vots de presidents de clubs que ja no existeixen o vots de directius de clubs que havien dimitit feia temps. Ara la justícia està analitzant el fet per veure si es repeteixen finalment aquestes eleccions. Cal recordar que l'actual president, Joan Soteras, va guanyar per només 26 vots de diferència respecte a Talavera. També en futbol, demà juga el partit del centenari entre la Unió Esportiva Olot i el Barça, que serà el partit clau en els actes del centenari de la Unió Esportiva Olot. Escoltem el seu president, Joan Agustí.
Un dels millors clubs, per no dir el millor club del món, el club català de referència, i un club que, amb el que la seva gent ens ha ajudat no solament en el naixement del club, sinó que ens ha ajudat en molts moments.
també en futbol i també relacionat amb el Barça, Mateus Pereira ja és jugador de l'Eibar. El Barça i el conjunt basc han arribat a un acord pel traspàs del migcampista brasiler que deixa el club blaugrana després de 2 anys i mig. Mentre que l'Espanyol ha fet oficial la cessió del lateral alacantí Miguel Lambric, Miguelón, a l'Oviedo per la propera temporada. Un espanyol que és a punt d'anunciar en les pròximes hores el nom del nou porter. Tot fa pensar que es tractarà del francès Benjamin Lecomte, que és propietat del Mónaco, que té 31 anys i que aquesta darrera temporada ha jugat cedit a l'Atlético de Madrid. I en bàsquet, finalment, la penya no podrà renovar Derek Williams, que marxa, i també marxa Joe Thomason, del Baxi Manresa. Se'n va al Zenit de Sant Petersburg. El Cadí la Seu ha renovat a Laia Raventós i Isaac Fernández renova com a entrenador del Barça Sant Feliu. Precisament, la jugadora Ainhoa López, que està superant un càncer, és jugadora d'aquest equip. Des de Ràdio Sant Feliu, informa Borja de María.
La jugadora del Barça CBS, Ainhoa López, ha superat el càncer de tipus linfoma de Hodgkin que li havien diagnosticat al febrer. Divendres, la jugadora del Barça va anunciar pletòrica a les xarxes que el càncer havia remès completament i que rebia l'alta mèdica. Aquests missatges van rebre moltíssims comentaris de felicitació, entre ells de Pau Gasol. Ainhoa López declarava ahir estar assimilant la notícia.
Bé, molt bé, la veritat, assimilant la notícia, perquè bueno, aquests mesos anava assimilant males notícies i sembla que ara està cosa similar a la bona, no? Que era la que tothom esperava i jo mateixa també esperava, que és estar recuperada 100% i poder doncs, tornar a les pistes.
Ainhoa López vol tornar al Barça Club de Bàsquet Sant Feliuenc, equip que s'estrena la propera temporada a Divisió d'Honor.
La meva intenció és tornar a les pistes i ara m'estic preparant a tope, aprofitant ara l'estiu, no?, per tornar a posar-me bé físicament.
La blaugrana ha compartit a xarxes el seu aprenentatge personal d'aquests 5 mesos de lluita contra el càncer. López ha rebut l'escalf de moltes persones de manera evident a través de les xarxes, però també una ovació al Palau Blaugrana o una dedicatòria al pavelló Girona-Fontejau.
I parlem d'hoquei sobre patins perquè Olot acollirà la Supercopa d'Espanya. La pista Josep Jou del Pavelló d'Esports d'Olot serà la seu divendres 2 i dissabte 3 de setembre d'aquesta Supercopa. Els equips participants són el Deportivo Liceo, campió de Lliga, el Barça, campió de la Copa del Rei, el Reus Deportiu Virgínies, que va ser tercer a la Lliga, i el Noia Freixenet, que va acabar en quarta posició. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3 de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí i tornarem demà, puntuals com sempre a les 2. Fins aleshores, que tingueu molt bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
El record que m'ofega ara deixa passar un filet d'aire. Tot i que el mal es queda, es va fent lleugerament suportable. Cada dia que passa és com creuar una muntanya. Una passa i una altra, allunyant-me dels dies salvatges. Quan la vida era absurdament insuperable i semblava impossible fer-nos mal, vam despertar-nos. Però de sobte entre les ruïnes del meu cor sempre hi neix l'amor sense por. A vegades la ferida et fa més fort. Maleïda nostàlgia, no cauré més en les teves trampes. Hi ha caliu en la cendra, però el foc ja fa temps que no crema. He après que l'absència et guanya quan intentes negar-la. Una onada i una altra, però al final la tristesa s'acaba. I reneix molt lentament, però inexorable, aquella part de mi que
la desfeta. Però de sobte entre les ruïnes del meu cor sempre hi neix l'amor sense por. A vegades la ferida et fa més fort sense el pes grandiós.
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3, us parla Maria Gisbert. La Generalitat alerta de l'onada de calor que afecta Catalunya, ja que s'allargarà almenys una setmana amb temperatures extremes i sense previsió de pluja. Protecció Civil i els bombers ja estan en alerta per les conseqüències sobre la salut que pugui tenir l'episodi i també davant l'elevat risc d'incendi per la sequera que també afecta Catalunya. El Departament de Salut, de fet, ha activat el pla d'actuació per prevenir els efectes de les onades de calor sobre la salut en fase 2. El govern calcula que començarà aquesta onada entre avui i demà i que podria allargar-se ben bé fins i tot més de 10 dies amb temperatures altíssimes. Aquesta onada de calor afectarà sobretot les comarques de Ponent, el Segrià, Noguera, Urgell, Pla d'Urgell i les Garrigues. I està previst que la resta de comarques estiguin en un risc moderat. Una situació que ve acompanyada, com dèiem, d'una intensa sequera, fins al punt que a localitats com Baix Pallars, al Pallars Sobirà, l'Ajuntament es planteja aplicar restriccions d'aigua i és que moltes fonts de la zona ja no reguen i que els barrancs estan sota mínims.